La tarda, amb Josep Maria Cano.
La tarda, un programa 100% local.
I 5 minuts de la tarda, som a l'Escala, compartint amb vosaltres aquesta estona de ràdio amb un programa que estem fent gràcies als companys de Ràdio L'Escala, a l'Abel Font, que el tinc al meu costat. Abel, bona tarda, per què és que s'incorporen ara?
Bona tarda,
un plaer. I veient com a poc a poc va tombant, va tombant la calor, va tombant el sol, va tombant tot una mica.
Sí. Va tombant, i és un plaer estar en aquest context, a aquestes hores, acompanyat de tota aquesta gent.
De fet, una gent que ens venen a parlar de música, ens venen a parlar de festivals, perquè aquesta darrera hora de programa, aquesta hora que ens portarà fins a les 7 en punt de la tarda, la dedicarem bàsicament a parlar dels molts festivals que es fan aquí a l'Escala, a sentir havaneres i a reflexionar també sobre la figura i la ruta Víctor Català, que també va tenir molta importància i també va ser molt present, està molt present encara avui en dia a l'Escala. Com deies, l'Escala situada al sud del nord, no?
A veure, ara aquí m'entraries en terrenys molt delicats. I si hem d'entrar a parlar del sud del nord, que entenc que aquí entraríem a la rivalitat o a les diferències entre Alt i Baix Empordà, doncs podríem acomiadar tots els convidats que han de passar aquesta hora per aquí i dir, centrem-nos-hi. Qui som, d'on som i què fem? Perquè jo sóc o d'on vinc? Josep Maria, no ens entréssim en temes delicats així, que me tocaràs una ferida.
No toquem ferides.
Però sí, no, som... L'Escala és a l'Empordà, certament, però està a l'extrem sud de l'Alt Empordà. Si me preguntessis, som molt alt empordanesos? Dic, home, això aquí discutiria, jo crec que hi ha una tercera comarca. Si hem de començar a dividir, posar fronteres, com a mínim hi ha l'Empordanet també, aquest entre dues aigües, entre Baix Ter, Baix Fluvià... Som de l'Alt Empordà, sí, però som a tocar del Baix. Per tant, jo seria panempordanista, i d'Empordà n'hi ha un, el gran Empordà capital, Figueres, indiscutiblement.
Però no entrarem en aquest camí que prendríem mal. En tot cas, aquests són alguns dels arguments que us acompanyaran fins a les 7 en punt de la tarda. Us atreviu? Ens acompanyeu? Doncs vinga, comencem parlant de música, va.
La tarda, la realitat més propera a la teva ràdio de proximitat.
L'Escala es pot gaudir durant tot l'any. Ens proposa durant 12 mesos un ampli ventall d'activitats i propostes. Nosaltres avui n'estem descobrint unes quantes, i en descobrirem unes quantes més. Però el que hem de fer al llarg dels propers minuts, Abel, és conèixer de primera mà les activitats per excel·lència de l'estiu, com són els festivals i els festivals de música.
T'he d'explicar, Josep Maria, que l'Escala ofereix un ampli ventall de concerts i festivals de música amb propostes locals, propostes internacionals, en els espais més idíl·lics i representatius de la població. Posem-hi algun exemple. L'Àgora Grega, el Fòrum Romà, la Mar d'en Manassa, l'Església de Sant Martí, l'Alfolí de la Sal, el Port de la Clota o el restaurant El Molí de l'Escala. I tots aquests espais aquest estiu s'ompliran de música.
Es tracta en total d'una trentena de concerts repartits entre els cinc festivals d'estiu que es fan a l'Escala i que Avui han presentat el fulletó conjunt amb el qual es visualitza la diversitat i riquesa de les seves programacions. Tu has estat aquest matí, aquesta presentació.
Exactament, i des dels festivals que inclou aquest fulletó, el Portal Blau amb concerts a l'Alfolia, a l'Àgora Grega d'Empúries i a la Mar de Manassa, ja ha exhaurit les entrades de 3 dels concerts programats.
Els festivals de música de l'Escala i Empúries recullen per segon any consecutiu en un mateix full informatiu i promoció conjunta les propostes que fan Portal Blau, com deies, el gastromusical, els concerts clàssics, Empúries Concerts, el Fòrum Romà, el Jazz al Port, i en aquesta taula avui volem parlar-ne, volem donar veu a alguns d'aquests festivals. Comencem, si et sembla, pel Portal Blau.
Tenim a nosaltres el seu director, en Fran Arnau. Fran, com anem?
Molt bé, gràcies.
I donem també veu a un segon festival, que és el Jazz al Port.
Amb la Rosa Galbany. Rosa, tot a punt?
Tot a punt.
Doncs parlem de música, i ho fem amb la sobremúsica d'en Reixit, que serà un dels protagonistes també, amb un dels altres festivals que tenim aquí a l'Escala aquest estiu.
Ja ho crec, que el Reixit Taha serà una de les actuacions destacades que actuaran a l'Àgora Grega el dia 29 de juliol.
Per tant, si voleu sentir aquesta música, 29 de juliol cap aquí. D'aquí tot
sonava de fons el clàssic, 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 ja reia.
Carai, quin control.
Mira, és això, és això. Home, perquè si a banda de ser pan empordanista som pan mediterraneistes, hem de conèixer coses així.
Fran, què tal? Tot bé o què?
Molt bé, bona tarda.
I hi ha cap tanta música a l'Escala?
Sí, jo crec que sí. De moment tenim èxit més o menys tres els festivals, anem tenint gent i funciona. La veritat és que sí, i per sort també, com que l'omplim bastant el poble a l'estiu, comptem amb públic de fora més.
Rosa, també penses que hi cap tanta música a l'Escala durant aquests mesos i aquests dies d'estiu?
Jo diria que sí, inclús més. A mi, si em demanen, jo hi poso música arreu.
Aquest migdia, tot dinant, amb l'Abel comptàvem. Més de 30 concerts amb quants dies? Una trentena de concerts.
Va, amb els 2 mesos, amb 70 dies.
70 dies, per tant, gairebé toquem a concert dia sí, dia no. Més o menys.
I en aquestes actuacions, als 5 festivals, no hi comptem altres actuacions musicals regulars que hi ha a l'Escala. Balls, en revetlles, sardanes, habaneres, etc.
Quin és l'èxit del festival d'estiu? L'entorn, la programació, el fet de que la gent que no té massa feina i, per tant, s'agafa qualsevol cosa que li ofereixis, quin és l'èxit?
No sé, jo suposo que és una mica la suma de tots aquests factors que dius. Els espais i l'ambient amb què vens aquí a passar el cap de setmana o passar els dies està clar que contribueix, no? Estàs en ple juliol o ple agost, a la platja, tranquil, relaxat, relaxada. Que millor que anar a gaudir d'un vespre després del sol i de tornar-te a la platja a prendre alguna cosa i escoltar música, no?
Sí, sí, clar, és cert. És una sèrie d'elements que tots junts fan que s'omplen. Jo crec que sí. Clar, imagina't això al gener, allà al Port. No sé com ens aniria. Ja és el Port d'hivern, no.
Però el públic que va al Jazz al Port és el mateix públic que va al Portal Blau?
Home, nosaltres sembla que tenim bastant de públic, un 50%, podria dir, que és molt de la zona. Sent gent, majoritàriament diria que són jubilats, que viuen a la zona del Port i que estan superagraïts que ara passi alguna cosa allà a la zona del Port. Normalment sempre aquestes activitats passen al poble i tal. I des de ja ara fa 4 anys que ja és al Port i jo diria que potser no, un 50%, però sí que hi ha una gent que són habitants de tot l'any que estan en aquella zona. I no sé si s'acosten fins aquí, no sé. Jo diria que poder aquest és el petit canvi. Llavors, clar, el que li agrada el jazz, pues, igual aquest any anirà a veure l'Andrea Motis. I vindran a Jazz al Port perquè són amants del jazz.
Clar, llavors, és un mateix, sí. Mateix fil.
Jo crec que compartir-lo es podria i més. Crec que estic segur, Valla, sí, que més d'un ho fa.
Segur.
Ara, clar, numèricament, diguéssim, no ho puc demostrar, no ho sé.
Jo crec que hi ha una dicotomia de si programem tant a l'estiu per fer venir gent, que hi ha algú que es pregunta o ho defineix, o si programem tant a l'estiu perquè tenim la gent aquí, ja que la tenim aquí, entretinguem-la.
Sí. Bueno, hi ha les dues vertents, no? Perquè, per exemple, el Jazz al Port és l'últim, no? I Aix de Setembre ja està considerat com una mica ja fora de temporada,
no?
I és el tancament, i per allargar també una mica la temporada. Nosaltres allà, clar, a l'estiu només ens faltaria fer el festival, no donaríem l'abast, hauríem de tenir més personal, no? Perquè ho fem en els locals, a les terrasses dels restaurants i bars del port. Llavors, el que fem és que quan ens comença a baixar, encara no ens ha baixat del tot, fem el festival per allargar una mica aquesta temporada, no?
Parlem una mica de les programacions.
Vinga,
perquè a mi m'enriqueix molt veure com espais emblemàtics de l'Escala, com són l'Àgora Grega d'Empúries, el Fòrum, la Mar de Manassa, que des d'aquí la veuríem. No la veiem, però és aquí a tocar d'on estem, d'on tenim la parada. No només música, sinó entorn, també. Mm. És un plus poder programar a l'Àgora Grega, entenc, Fran.
Jo crec que en general a tots els festivals utilitzem aquest plus, diguéssim, que comentes per donar-li més, no sé, com més protagonisme o més una mena de reforç, diguéssim, de la proposta musical. En el cas del Portal Blau, nosaltres ho tenim bastant clar i ho aprofitem, no? Intentem anar a aquests espais, com dius, l'Àgora Grega, un espai que respira història, que és tan antic i que hi ha tanta energia, diguéssim, allà enclastrada aquelles pedres. A més, posar-li banda sonora o música, pues, bueno, crec que és
fantàstic.
És fantàstic, sí.
Amb les limitacions que això té, evidentment, no? És a dir, protegir l'entorn, no fer un forat allà on no es pot fer un forat, enganxar una mica també el coro, gairebé, no?
No, això sí que està clar que s'ha de cuidar. Sí, no, es té en compte això, evidentment, però no, jo crec que integrem bé la proposta dins de l'espai, no? L'Àgora és una plaça que ja s'utilitzava en l'època quan es va ser construïda per fer aquest tipus d'actes, no? Era el mercat, era la zona de reunió social, diguéssim, del poble, i d'alguna manera fèiem una mica la gràcia amb el text de presentació de que tornàvem a donar-li vida social, diguéssim, a aquesta plaça fora de la que ja té com a espai museístic i que es visita. No?
Fran, parla'ns del programa, va, que estem filosofant molt, parlem molt de l'entorn, parlem de lo fantàstic que som a l'Escala.
Fem-ho fàcil, qui canta?
No?
Vull dir, el Roger Mas, el Sopa de Cabra, Joan Dausà, ja no els puc anar a veure.
No, aquest any la veritat és que tenim la sort de que bueno, va quallant la proposta i hem pogut vendre els concerts amb molta anterioritat, diguéssim, i ja tenim aquests tres concerts amb sold out, com diuen els americans, amb tot venut, i sí, molt contents. En el cas del Roger Mas, sí que tenim l'opció de tornar-lo a veure perquè hem doblat el concert, avui ho hem presentat i hem pogut lligar amb ell una segona actuació el mateix dia, adelantant-ho en horari. Normalment tocaria el 22, bueno, toca el 22 de juliol i el mateix dia ho farem també a les 7 de la tarda dins del cicle aquest d'Orrevi. Jo crec que sí, que molt contents per la rebuda perquè, clar, començar així a tres setmanes del festival i ja tenir tres dates totalment venudes i la resta de camí, doncs estem molt contents. Sí, sí.
Quin paper juga Rashid Taha, que escoltàvem fa una estona, perquè veure l'escenari gran, sopa de cabra, sold out, certament, però pel discurs d'un festival com Portal Blau és absolutament una icona poder programar el Rashid Taha, no?
Sí, la intenció del festival des de que ha nascut sempre és estar lluny d'estar d'esquenes a la Mediterrània, no? El tema és proposar música que ve de la Mediterrània i que es toca i es practica a la Mediterrània, no? I des de fa 2 anys nosaltres estem apostant per aquí. La idea és proposar grups que neixen dins d'aquest ambient i del nostre territori i molt avançats al mar, i sempre proposem una o dues propostes que estan super directament registrades amb aquest territori. En el cas del Rashid Taha el tenim, bueno, des d'aquí no es pot veure, però està unes quantes milles cap allà.
Ja ho crec.
Però bé, no està tan lluny, ara viu a París, però bueno, és una actuació que és d'arrel mediterrània màxima amb la seva música rai i una proposta que creiem que és interessant i a més internacional, que dona nom també a tot plegat.
Un bon cartell pels 10 anys de festival.
Sí, a més, l'altra és l'altra proposta aquest any, no? Que bueno, fa 10 anys del festival i volíem una mica pues, celebrar-ho. Hi ha 10 anys, 10 concerts que es programen i sí, tirar una mica la casa per la finestra dins dels límits que es poden permetre i és una mica el que hem intentat.
L'objectiu del festival és sold out? És a dir, garantir el sold out cada nit? O l'objectiu del festival és garantir una programació i si es penja el sold out, fantàstic, i si no es penja...
A veure, sempre és com a programadors i com a director del festival, l'objectiu ideal no és el que prima, perquè si no tampoc programaríem Rashid Taha o algunes propostes com la Paula Grande o Neus Mar, perquè són propostes que no són tan conegudes, són noms importants i són de molta qualitat, però no porten una venda directa ni són mainstreams d'això, però sí que que evidentment, si a sobre el públic et recolza amb la proposta i el que vetlles és per la qualitat i a sobre te la paguen i te l'omplen, és perfecte, no? Però no seria l'objectiu principal ni inicial. Està clar que, evidentment, acompanya i si ho fas i estàs recolzat, és ideal.
Aquest matí a l'Escala hem vist la riquesa o la diversitat de festivals o de programacions que hi ha. Portablau, gastromusical, els clàssics, els concerts al Fòrum i el Jazz al Port. A veure, amb una lectura local podem sentir-nos ben orgullosos, però estem en un món molt globalitzat i estem en un territori com la Costa Brava on els mesos d'estiu hi ha festivals per donar i per vendre d'unes dimensions impressionantment, d'uns pressupostos milionaris. Mm-hmm. Milionaris. Com es posiciona l'Escala i aquests festivals a l'entorn d'aquests grans tòtems? Digues-li Cap Roig, digues-li Peralada, digues-li la clàssica de Torroella, per citar-ne alguns.
Bueno, esclar, ja és el port al costat d'aquests festivals i és com una puça, no? Però bueno, no, jo no crec que s'hagi de comparar, perquè vull dir, no hi ha gent, hi ha també públic que no pot accedir a unes entrades com les que valen.
Clar.
Llavors, ells també tenen
què
dret
val
a escoltar.
Què val anar a Cap Roig?
Exacte. Llavors aquesta gent també té dret a veure concerts i apropar-los a la música, no? I llavors jo crec que hi ha aquests petits festivals que són més propers a aquesta gent i més assequibles.
I a més, el marc on es fan normalment també són propostes diferents, no? Vull dir, Cap Roig té el seu valor, jo he estat i així, i com a auditori és probablement dels millors que hi ha ara, perquè tenen el gust, el plaer de poder pagar-ho, diguéssim,
sí.
I és una manera de veure la música, de disfrutar-ho, i també d'un tipus de cartell més comercial, probablement, tot i que algun cop pues, arrisquen més. Aquí, pues, en el cas del Jazz al Port, o el Portal Blau, o el Gastromusical, o qualsevol d'aquests, és això, prima l'espai, prima l'entorn, una proposta una mica menys agosarada, diguéssim, a nivell de quantitat de públic, però bueno, són altres espais.
Rosa,
sí, digue'm.
Què fareu al setembre? Què fa el Jazz al Port aquest any?
El Jazz al Port fa música negra, jazz, soul, funk, una música...
Amb en Joan sempre juguem a la ràdio, a dir, posa'm a música, pas qualsevol, però posa'm a música de la bona.
De la bona.
És de la que hi ha al Jazz al Port?
És de la bona, sí, de la molt bona. I res, farem 3 dies de música, el divendres inaugurarem amb un grup així de més funk, després... El leitmotiv, diguéssim, d'aquest any és que tots són presentacions, o bé presentacions de projectes nous, o bé presentacions de disc, i res, el plat fort serà per tancar el festival amb la Júlia Valle, a la terrassa de l'Octopus, i el dissabte també hi haurà una presentació de disc del Bernat Font amb el seu trio de swing, i una mica un homenatge a Frank Sinatra per al públic que tenim, no? Perquè és un públic així amb una certa edat i que aquests repertoris els agradarà al restaurant Navili.
Doncs aquests són dos dels 5 festivals que es presenten a Torroella. Hem d'explicar la programació dels altres 3.
A Torroella no, eh?
Ai, a l'Escala. És que heu parlat de Torroella i m'he quedat a l'Escala, perdoneu.
Ara em faran fora.
Home, Josep Maria.
És que ai, ai, que no acabarem el programa.
A l'altra banda de muntanya els tenim.
Malament.
Saps com els deien els de Torroella?
Com?
Lladreburros.
Ah, sí?
Sí.
Ja em diràs després.
Llavors t'ho explico.
Val. Escolteu, que moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi tot
de
molt
res.
Bé. I
de
que sigui tot un èxit, els dos festivals que tenim aquí representats, i els altres 3 que no explicaràs tu com van, el Jazz al Port.
Home,
i el Port
sí.
Al Blau. Després explicarem aquests altres 3 festivals, perquè ara que parlàvem del Jazz al Port, deixa'm anar a parlar amb l'Helena, perquè la tenim al Cementiri Mariner. Que, home, vulguis que no, sempre lliga una miqueta amb el que passava a l'enclau on està aquest festival de jazz. Helena, bona tarda.
Bona tarda.
I què fas al Cementiri Mariner, Helena?
Doncs mira, avui us he parlat de gastronomia, us he parlat d'arqueologia, però no podem marxar de l'Escala sense parlar de literatura, perquè l'estiu, a més, és un temps que ens ve molt de gust llegir i tal, i qui no s'ha perdut entre les pàgines de solitud? Qui no s'ha perdut, eh? Estic amb la Marta Cayol, que és la que actualment guia de la ruta Víctor Català, que era autor d'aquesta, autora millor dit, perquè era Caterina Albert realment, era qui s'amagava darrere aquest nom, i era autora d'aquest Solitud màgic. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem aquí al Cementiri Mariner de l'Escala. Per què estem aquí i exactament on estem, perquè els qui no ho veuen, explica'ns.
Bé, som davant de la tomba de la Caterina Albert, la Víctor Català, i som aquí perquè aquest és el final de la ruta que fem guiada sobre la vida i treballs d'obres de la Caterina Albert. Uh-huh. I llavors, com que va viure llarga vida a l'Escala, doncs pensem que és totalment adient finalitzar la ruta visitant la seva tomba.
Aquesta ruta va néixer l'any 2005, just quan es complien 100 anys, de la publicació d'aquest Solitud. I va ser impulsada pel Museu de l'Anxova i de la Sal. Per què es va decidir crear aquesta ruta?
Perquè es volia donar a conèixer més bé l'obra de la Caterina Albert, que va més enllà de... Bé, Solitud és l'obra més coneguda, que fa referència a Montgrí. Ara farà un moment que l'Albert ens situava on som l'escala i on és Torroella, però la Caterina Albert va dedicar moltes obres al poble de l'escala. Llavors tenim referències a la Roca del Cargol, a la costa, a la vida dels mariners, a l'església, al rellotge de l'església, a la closa del Pastor, que està davant del passeig marítim. És un munt de llocs i ens serveix per visitar una mica tot el poble, el que és el poble antic, diguéssim.
De fet, tots aquests llocs els recorre durant aquesta ruta que acaba aquí al cementiri. Us he d'explicar una anècdota, perquè quan veníem cap aquí dèiem, aneu en compte, sí. No sé si ho podreu fer davant de la tomba exactament, perquè hi ha perill d'atac de gavines.
No m'ho diguis, això.
Però us he de dir que de moment no hi ha gavines, No ho sé dir.
S'està jugant la vida.
Si és un mite o no, però jo m'estic aquí jugant la vida per la tarda, vull que això quedi constància. No, es veu que ara no tenen nius aquí i, per tant, ens deixen fer l'entrevista des de la mateixa tomba de Víctor Català, de Caterina Albert. Aquesta ruta, Marta, la pot fer tothom? La poden fer nens, la poden fer persones grans? És adaptada?
Sí, i tant. L'hem fet amb persones de totes edats. I el que passa és que no és una ruta llarga. Hi ha qui té interès en fer tota la ruta. I llavors sí que recomanem que quan es vol fer això, que es comenci aviat al matí. Perquè es pot allargar de vegades més de 2 hores. Llavors, si hi ha algú que té reserva a restaurant o han de marxar, llavors ja comencen a patir i encara no hem arribat aquí. És l'única cosa, és començar-la aviat.
I a més, qui la faci podrà descobrir o redescobrir textos de Víctor Català, no?
Exactament, perquè tenim uns quants que acompanyen a la ruta i sovint convidem a persones que ens ajudin a llegir els textos i això sempre desperta una mica l'instint poètic que el fa recordar algú. I això és una cosa que agrada sempre a fer.
Quin preu tenen aquestes rutes?
5 euros. 5 euros per
persona. I es poden fer durant quins dies de mes d'agost?
Durant
el... I de juliol?
Es poden fer cada setmana i llavors es fan els dimecres, i també algunes es fan els divendres. Però, de totes maneres, hem de dir que la ruta és oberta tot l'any i que si hi ha demanda d'un dia diferent, llavors també fem la ruta.
On han de fer aquesta demanda?
Al Masle. És el Museu de l'Anxova i la Sal.
Doncs, Marta Cayol, moltíssimes gràcies.
Igualment,
Marta, moltíssimes gràcies.
I us esperem.
Igualment. Helena, cuida't.
Fins ara.
Que no vinguin les gavines, moltíssimes gràcies. Arribem així a 6:45 de la tarda. No marxeu.
La xarxa de comunicació local.
Quin pla tens per aquest estiu? La força dels esports o l'emoció dels castells? L'alegria de la festa o la intensitat dels concerts? Per què triar si pots tenir-los tots? Passem junts l'estiu. Cada dia en directe a la teva tele local i al canal 159 de Movistar Plus. La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La NASA va fer públic a finals de febrer el descobriment d'un sistema planetari on hi hauria 3 planetes hipotèticament habitables. La troballa, però, és molt primerenca i s'han fet moltes especulacions sobre com podrien ser en realitat. Per posar ordre a tot plegat, tenim en comunicació Ignasi Ribas, investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai i del CSIC. Què en sabem d'aquests planetes? Se n'ha parlat molt, però quines dades en tenim exactament?
L'únic que en sabem és que és un sistema planetari de 7 planetes i que hi en sabem perfectament les mides, i són mides que s'assemblen molt a la nostra Terra. És d'entre un 80% del radi aproximadament fins a un 120%, diríem així. És a dir, que tots 7 tenen una mida molt, molt semblant al nostre planeta.
I la mida és determinant per saber si podrien arribar en un futur probable a ser habitables?
És important perquè creiem que hi ha diferents tipus de planetes, i els planetes que són petits, com la nostra Terra, són els que creiem que poden ser rocosos i, per tant, tenir una superfície i una atmosfera diferenciades. Creiem que la vida en un planeta gegant, com per exemple Júpiter, que hi ha al nostre sistema solar, no és un lloc adient, perquè quan parlem de vida sempre parlem d'aigua líquida, i aquesta aigua líquida s'ha de situar sobre una superfície. I, per tant, sempre que busquem planetes que els classifiquem com a habitables, han de ser planetes que no poden ser molt més grans que la nostra Terra. Diem que fins a unes 10 vegades més massius o més pesats, diguem així. Ha de ser de 10 en sota. No? Mm-hmm. I, per tant, aquests 7 estan dintre de la zona correcta en quant a mida, diguem així.
El Pou.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
L'acordió és l'instrument, sens dubte, que acompanya la zona on ens trobem, a tocar del mar, amb la sorra, a la platja, al costat de les ruïnes...
Ara vens a casa. Ara vens a casa.
Ja, al final acabarem aprenent tot això. Si hem sentit abans havaneres, ara en volem seguir parlant d'havaneres, i no només d'havaneres, sinó de moltes altres coses. Cada primer dijous d'agost, i enguany farà 40, la platja de l'Escala es converteix en l'escenari d'una de les cantades d'havaneres de més ressò al país. I si avui som a l'Escala Bel, aquesta és una de les activitats estrella dels mesos d'estiu i no la podem passar per alt.
Exacte, perquè de ben segur que falta de poc més d'un mes per aquest gran esdeveniment cultural i musical de la nostra població. En volem conèixer molts en detalls al llarg dels propers minuts. Per això, al programa d'avui ens acompanyen en David Falgàs, president de la penya Blaugrana de l'Escala, que és qui organitza la cantada, i en Joan Brugués, tot un expert del món de l'havanera i responsable del programa de ràdio Sons a Cau d'Orella, que es fa a Ràdio L'Escala i que mitjançant la xarxa audiovisual local arriba a moltes altres emissores del país. David, Joan, bona tarda, com esteu?
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Deixa'm abans que em disculpi en David, però vull saludar un mite del món de l'havanera radiofònica, com és en Joan Brugués, que fa el programa d'havaneres, i que l'emetem més de 40 emissores municipals d'aquest país.
Sí, sí. És l'havanero de Catalunya.
És una enciclopèdia en cames de Catalunya, del món, sí o no?
M'estic aprimant 10 quilos, ja.
Jo ara explicaré a la gent, als oients que, evidentment, que no ens poden seguir, que són molts més dels que ens estan seguint des d'aquí, que tot just ha començat a refilar la primera... Bueno, aquesta manera que posaven ara per reintroduir després d'aquests quatre consells, i en Joan la cantava, se la sabia tota.
I tant, sí, si se la sap.
Sí. De fet, és la cançó d'introducció dels Pescadors de l'Escala, és un balsem marina que van fer, perquè els hi preguntava, i vosaltres d'on sou? Tot i que el nom Pescadors de l'Escala, i al final van dir, farem un balset perquè sempre les cantades comencen amb un balset, i així explicarem d'on som, d'on venim i cap on anem. I per això ve aquesta Som pescadors de l'escala, aquest balset mariner de presentació.
Un plaer conèixer't, Joan.
Igualment.
Escolta'm, David.
Bona tarda.
Què pinta la penya Barça organitzant cantades d'havaneres? A veure, explica'm-ho això.
Ui, això...
Perquè aquests canten un munt al camp. Si vols, podríem fer un debat sobre això.
Sí.
Però l'escenari...
I més avui.
Sí.
Bé, doncs, l'organització de les havaneres, la penya porta ja més de 35 anys organitzant aquestes havaneres. Bueno, va començar una mica per ajudar que aquesta cantada que es anés fent any rere any, juntament amb la comissió de festes d'aquí a l'Escala. I, si no recordo malament, els vols dels 83-84 aproximadament, doncs la penya va quedar, diguéssim, en solitari organitzant aquesta cantada fins al dia d'avui, fins aquest any.
Uh-huh. A veure, i suposa molta feina organitzar aquesta cantada, David. Quan us hi poseu, quin esforç genera? Perquè no en va, la cantada de l'Escala agrupa, jo no hi posaré xifra, però diré milers, així a l'engròs, sí, de persones a les que s'agrupen fins aquí a la platja.
Porta molta feina logística, d'organització. No hem d'oblidar que nosaltres som la penya blaugrana, els companys que estem a la Junta, que som els que portem tot el tema de l'organització de la cantada, som els que som, vull dir, no hi ha més. El que sí tenim és una gran xarxa de col·laboradors que aquell dia doncs, ens fiquem tots a treballar i per fer possible doncs, que aquesta cantada surti endavant. Però sí que es treballa des de a principis d'any ja doncs, per la cantada que es fa el mes d'agost.
I els de l'Espanyol, que els agrada les havaneres, no poden...
I tant.
O els del Barça, que no els agrada les havaneres? No,
aquí
no.
Són tots benvinguts, siguin de l'equip que siguin. Encara que siguem la penya blaugrana que organitzem aquesta cantada, estem aquí doncs, tothom que vulgui venir a disfrutar d'aquest paisatge que tenim aquí a l'Escala i d'aquestes havaneres.
Deixa'm dir una cosa, això de la penya blaugrana, que abans una de les cançons obligades era l'himne del Barça.
Sí.
El que passa que hi va haver-hi queixes, clar, perquè no sí, tots correcte. Els que venen a escoltar la manera són del Barça. I per això es va retirar. Però
correcte.
Una de les cançons, a part de la vella Lola i el meu avi, doncs, era l'himne del Barça. Barça. Uh-huh.
A ritme de manera o normal?
No, normal.
Parlant de ritmes i parlant de gènere, quan parlem d'una cantada, fem la cantada de manera, sí, però s'inclouen molts altres gèneres, allò que podríem agombolar dintre del cant de taverna, i en Joan, que d'això n'és un expert, dius, a veure, què inclou una cantada? No només havaneres abans, feies la precisió que aquests són pescadors de l'Escala, és un balset mariner. Josep Maria,
sí.
Ojo, no és el mateix una havanera que un balset mariner, fa Joan.
Espera que
exacte. No,
cant,
que no.
Cant de taverna, què inclou el cant de taverna?
Inclou el balset mariner, inclou la sardana, incloïa hasta sarsueles, hasta cançons mexicanes. La taverna s'hi cantava de tot, i aquest gènere dos ha agafat això i es deixa cantar de tot. Bueno, es deixa cantar. Segons a quins llocs, hi ha altres llocs que no. Per exemple, quan va començar la cantada de Calella, només eren havaneres i en castellà. Fins sí. que hi va haver unes polèmiques que van dir, bueno, i per què no poden ser en català? Bueno, doncs vinga, dues en català, dues en castellà. I per què tot han de ser de havaneres? Bueno, vinga, dos, quatre havaneres i una que no sigui havaneres. Però aquí a l'Escala no, ja des del primer moment es va apostar per al cant de taverna. L'Escala podem dir que és un bressol del cant de taverna. Es va deixar cantar a l'escenari el mateix que es cantaven a les tavernes, aquestes que tenim, aquests bars que tenim aquí, que cantaven els pescadors a les seves hores de lleure, doncs, cantaven de tot, allà s'hi cantava de tot, i un començava, podia començar amb una havanera, l'altre jo hi posaré un balset, jo l'altre hi podia posar dos, no sé, un fragment d'una sarsuela, un altre dos, una cançó mexicana, així. I aquí a l'Escala sempre s'ha deixat fer de tot. Ja.
Per tant, una cosa són les havaneres, una altra cosa és el cant de taverna. L'havanera forma part del cant de taverna.
Sí, però la curiositat és que, esclar, abans tot això es cantava a les tavernes. I una teoria que tinc jo, que bueno, no sé si pot ser veritat o no, però bé, com es va treure l'havanera de l'escenari, de les tavernes, i es va portar a l'escenari, que va ser el grup... Porbó, arrel de la presentació d'aquell llibre que van fer recopilacions d'aquelles havaneres, doncs varen muntar una cantada d'havaneres per maridar-ho, diguem, amb el llibre que van presentar, i ja en van dir cantada d'havaneres. Mm-hmm. I a partir d'aquí, perquè només van cantar havaneres, i a partir d'aquí, d'aquest gènere musical, ja s'han dit cantada d'havaneres, tot i que el seu nom correcte seria cant de taverna.
Mm-hmm. A veure, portant-ho a dia d'avui, segle XXI, any 2017, David, Joan, és un gènere prou ben tractat, l'havanera, o el tenim un pèl arraconat?
A l'havanera, tractat en on? Mitjans de comunicació, per la gent o per...
Vinga, públic, mitjans de comunicació, a ràdio, l'Escala i a la Xarxa, l'Havanera
sí.
és un gènere noble.
Sí.
A través dels sons a cau d'orella. Però no tothom és com la Xarxa i com Ràdio l'Escala.
No, no, no. Bueno, els mitjans de comunicació, l'Havanera té un dia de glòria,
que
és la cantada de Calella, tot i que ara, des de que hi ha el canal 159 de Movistar, la Xarxa doncs, també fa cantades, per exemple, aquest any farà la de Sant Antoni de Calonge, farà la de la Platja d'Aro i farà la de...
La de
l'Escala, que també ho comencem a tractar bé. A nivell de ràdio, doncs, som uns 4 o 5 que ens dediquem així al món de l'Havanera. El públic jove sembla que no li interessa gaire, perquè s'hauria de fer més promoció, però, esclar, si vas a una cantada d'Havaneres, veus el públic molt gran. Passa les Havaneres i també, quasi, passa les sardanes. Vol dir que falta promoció, falta que a les escoles se'ls expliqui qui hi ha aquest gènere musical, com ha sortit, quina és la història. Tot això des de la Fundació Ernest Morató, que jo en soc patró, intentem doncs, que això es tiri endavant. Hi ha una carpeta pedagògica que es vol passar a les escoles, es vol també proposar-los si s'ha de portar algun grup perquè els ensenyi, perquè els expliqui, perquè els nens ja ho coneixin, escoles de música i professors de música de les escoles, perquè falta promoció. Clar, el que no es coneix no arriba, no agrada. I si mirem les cantades, el públic és d'edat.
David, ara amb Joan ho parlàvem, el tipus de gent que va a les cantades. A les cantades de manera sempre s'hi lliga el ron cremat.
Sí, senyor.
Sí. I de vegades no saps pas si la gent va a escoltar l'Havanera i a prendre un ron, o va a prendre's el ron
i escoltar l'Havanera.
I escoltar l'Havanera bueno, mentre la...
Això és un complement, una cosa,
és un complement, no? És un complement de tot que fa doncs, que aquesta nit doncs, sigui una mica màgica, no? Tot es complementa.
No, és que és curiós perquè hi ha una manera que es diu el fidel seguidor que explica aquesta història d'un personatge que marxava a la mitja part de la cantada de Havaneres. Li deien, per què marxes a mitja part, diu la cançó? Diu, perquè a mi el que m'interessa és el ron cremat.
Un cop he fet el rom, ja està.
Ja està.
Ja tinc prou.
Però el curiós és, explica-li a una gent de fora, que no coneix les Havaneres, com en ple mes d'agost o juliol, a mitja part ens hem de prendre una beguda tan calenta.
Sí, senyor.
Com cremat.
Com allò flumeix, va flambejant, tot allò va cremant l'alcohol durant.
Amb lo bé que iria, no ho sé, una cosa fresqueta.
Una cosa així, fresqueta a la nit.
Sí, ser un mojito. Un mojito.
Una cosa així, clar. Escolteu-me, és la cantada número 40. Quarantena cantada, i això entenc que es celebrarà de forma especial. El programa no és com el de cada any,
no.
Es fa una cantada més noble, amb més ambició.
Hem preparat algun acte més que la simple cantada que fèiem fins ara el dijous. Aquest any farem una petita cantadeta també al Port d'en Perris, el dimecres dia 2, a les 10.
La vigília, per tant.
La vigília, per tant, que és una mica... doncs, una picada d'ulleta on va començar, on es va fer gran la cantada, que és a la platja del Port d'en Perris. I aquest any doncs, volem fer aquest petit homenatge doncs, portant dos grups, que començaran a les 10 de la nit també, que seran el Son de l'Havana i els Orells de Mar, els recent estrenats Orells de Mar d'aquí a l'Escala, que faran la cantada del dimecres. El dijous hi haurà la cantada, diguéssim, per excel·lència, que hi haurà els grups Arjau, els Barca de Mitjana i l'Ultramar. I, a més, aquest any també complementarem aquesta efemèride dels 40 anys de cantades amb una exposició que s'inaugurarà doncs, el divendres abans, que cau sobre el 28-29, em sembla.
L'últim divendres ja de juliol.
De juliol, i una taula rodona que també es portarà a terme el mateix dimecres abans de la cantada aquesta que farem al Port d'en Perris.
Joan, hi ha qualitat a la cantada d'aquest any?
I tant.
Analitza'ns una mica quins grups veurem i com estan posicionats en el món de l'Havanera aquests grups.
Bé, doncs la cantada, la principal, que és el dijous, tenim l'Arjau, una formació ja molt consolidada, que aquest any estrena un nou cantaire, doncs, que el vam poder escoltar aquí, com fèiem aquestes cantades d'hivern amb la Llongada, i tenen una qualitat molt bonica. Aquest noi doncs, ha aportat molt. Després tenim consagrats els Barca de Mitjana, que ja és un grup clàssic, un grup del Maresme que canta molt bé, amb el seu estil propi, l'estil Maresme, amb unes interpretacions d'Havaneres, d'aquestes que els canten d'una manera
diferent. Un dia que tinguem més temps, ho explicaràs de què és això de l'estil Maresme. Ara no, seguim.
Doncs, un grup que aquí a l'Escala cau molt bé, sempre que han vingut han agradat molt. I després tenim l'Ultramar, de la Núria Berengueres, que és una de les... dames, diguem, del món de l'Havanera, i que l'última vegada que va venir aquí va deixar molt bona impressió, i és allò que, com un grup deixa bona impressió, això també es va explicar en David, doncs sempre hi ha de fer el venir una altra vegada.
Jo n'estic sentint a parlar molt d'Havaneres, però la veritat és que tinc ganes d'escoltar Havaneres, i per això l'hem demanat a un grup, que són els tres de Ronda, que ens acompanyessin per sí, musicar una miqueta aquesta estona final del programa. Montse, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt
com
bé.
Com va tot?
Molt bé.
La de l'acordió.
La de l'acordió, que dormim molt poc.
Com és que has dormit poc?
Perquè
has
vinc
fet
de València.
Pendó aquesta nit.
He vingut de València.
Què feies a València? Vine, vine cap aquí, vine. Què feies a València? Doncs
pues un mini recés, un KitKat, que en diuen avui dia.
O sigui, que tot el que has descansat, jo t'ho hem cansat venint aquí a la tarda.
Res.
Escolta, t'ho compensarem, val la pena, de
molt
veritat.
Bé.
Sol fer-ho sonar? Vale, fantàstic. Anem al segon. Al seu costat hi ha el David de la... El David de la Higuera, que el tenim aquí al costat. Com estàs, David?
Bona tarda.
Com va tot?
Molt bé.
Sí?
Sí, i tant.
Disposat? Tu també has anat a València?
No, per sort no. Jo al dematí he anat a treballar.
De què treballes?
Soc professor.
Però si esteu de vacances, que ja heu plegat, home.
Sí, algú ha de preparar el curs que ve.
Res. Jo sempre diuen que els profes feu 3 mesos de vacances com els nens. Això és el que pensen tots els pares.
Doncs que es faci tothom professor.
Vinga, així tindran 3 mesos de vacances. Veig que dona allò de l'Havanera per viure, eh?
Sí, molt, moltíssim.
Has estat a treballar aquest matí.
Per això hem de treballar al matí, sí.
Vinga, i finalment aquí al costat tenim en Ramon Manent. Ramon, com estàs?
Hola, molt bé.
Com va tot?
Bé, bé, anar fent.
Sí, tu també has treballat avui?
Jo avui a casa, sí, fent cosetes, sí. He escombrat la terrassa, he rentat plats, sí, he fet això.
Doncs escolta'm, si vols, quan acabis amb els teus, vens a casa i fas els meus, també.
No, no, amb els meus ja en tinc prou.
Escolteu, us hem demanat que es feu una havanera i una sardana.
Sí, farem una havanera molt escalenca, que és Cala Montgó, que és molt coneguda, molt antiga, és de les autèntiques d'aquí, i reivindiquem molt la sardana cantada a pèl, sense acompanyament instrumental. En farem una, per la Bixaixo.
Doncs va, comencem per l'Havanera, us sembla bé?
Oh, i tant.
Doncs vinga, va, a la xarxa aquesta tarda, a la tarda, els tres en ronda, amb aquesta Havanera.
Les gavines fan niuada en un record serat. Veuen com passen les barques plenes de braus pescadors. Veuen la mar sense onades, les barques aparellades, sempre de dos en dos. Cala Montgó, racó de pau i de llum. Cala Montgó, racó de pau i perfum. Cala Montgó, racó del més vell encís. Cala Montgó, un bocí de paradís. Les barques tornen a port, les gavines bones mares arrenquen d'un vol molt fort. A les valles tot darrere el bon menjar van buscant. Per què amagats a la penya, per què amagats a la penya, sos fills no es morin de fam. Cala Montgó, racó de pau i de llum. Cala Montgó, racó de pau i perfum. Cala Montgó, racó del més vell encís, més vell encís. Cala Montgó, un bocí de paradís. Cala Montgó, racó de pau i de llum. Cala Montgó, racó de pau i perfum. Cala Montgó, racó del més bé llencís més vell és Cala Montgó. Un bocí de paradís, de paradís.
Aplaudeixi. Aplaudeixi una mica.
Oh, molt bé, molt bé.
Li ha agradat o no? Ho fan bé aquests nois o no?
Molt bé, m'ha encantat, sí.
Sí?
Sí, sí.
La coneixia vostè, aquesta habanera?
Sí, i tant.
Sí, que, tant. Que segueix les habaneres sovint?
Sí, sí, sí.
Van de habaneres vostè sovint?
Sí.
Sí, li agraden?
Ens encanten.
Molt bé, doncs després farem una sardana, si li sembla.
Veure.
Què tal? Com ha anat això?
Fantàstic.
Sí?
Fantàstic.
Escolteu, molt bé, no?
Gràcies.
Malgrat no haver dormit gens.
Exacte.
Sovint us passa això, que la gent us atura a mirar o no?
Bueno, depèn del dia que tenim. Avui devien tenir bon dia i ho devem haver fet molt bé.
Bec molt eixerida.
Bueno.
Com fa que toques l'acordió?
Bueno, aquest acordió és diferent dels que toquen normalment els habaneros, eh?
Aquest és diatònic?
És un acordió diatònic.
Sí, senyora.
Sí. Som pocs els que toquem el diatònic. El Joan diu que som dos grups.
I quina diferència hi ha entre un i l'altre?
La manera de tocar és molt diferent. Aquest és bisonor, cada botó fa dos sons, i l'altre és com un teclat de piano.
Joan, quin és l'acordió que toca de l'habanera? El diatònic o l'altre?
Normalment és l'altre. Aquest que porta la Montse és més per música tradicional, grups de música d'arrel tradicional, fan servir més aquest. Els d'habanera fan servir el clàssic aquell que s'obre. Bueno, d'acordiós potser et sembla la Montse cap a jo.
El gros i com més baixos, millor. Que després en toquen la meitat d'aquells baixos. Però com més baixos té, més,
sí, sí,
més bo.
I on s'aprèn a tocar l'acordió? Tu on has après?
És que són dos mons molt diferents. L'acordió cromàtic és un món de repertori, de manera de tocar, de la gent que es coneix entre ella, totalment diferent del diatònic. Jo n'he après a l'Escola de Música Tradicional de Figueres, que ara està traslladada a Salt, i bueno, vaig fer tots els cursos allà. I vaig començar gran, eh? Tenia 40 i pico d'anys. Ara en tinc bastants més.
No gaires més.
Déu-n'hi-do. En faré 58.
No gaires més, doncs. Dos estius.
Eh? Exacte.
Dos estius de venir a la platja. Escolta'm, David, n'has après de maneres o no? Amb tots aquests anys organitzar el festival?
Sí, les típiques sí, home, sí.
I saps quan un grup toca bé i un grup està robant repertori o no?
Bueno, m'ha guiat una mica per la meva oïda, eh? Vull dir, sí, hi ha grups que m'agraden més, hi ha grups que m'agraden menys, però tots més o menys, tots tenen un nivell molt alt. I almenys els que portem aquí a l'Escala intentem que siguin de nivell alt.
En Joan parlava de l'estil Maresme.
Hi ha
estil diferent en lloc de la procedència?
Cada lloc hi ha un estil, aquí l'Escala té un estil, diguem, Calella té un altre estil, la gent del Maresme també canta amb un estil diferent, també igual els de Lleida, sí, sí, tots tenen un estil... Les habaneres són les mateixes, però ells hi posen, diguem, hi posen la seva salsa, el seu gra, diguem.
Joan, i què definiria l'estil escalenc? Aquí per què ens caracteritzem? Què ens diferencia de la resta?
Bueno, aquí sempre doncs, han tingut un estil propi, perquè després hem sabut cantar, hem apostat molt per, diguem, el cant de taverna, la cançó picaresca, és el nostre fort. Recordem els pescadors antics, el primer disc dels Pescadors de l'Escala, que quasi tot eren cançons picaresques, excepte del meu avi i de la barqueta, tot eren cançó picaresca. Tenim un estil molt, no sé com dir-ho, molt desenfrenat, molt
de gresca.
Sí, molt de gresca, exacte, aquesta és la paraula, molt de gresca, no? Diferència, per exemple, amb l'estil Calella, que és més l'habanera tradicional, la clàssica i tot això, i després també el Maresme, doncs, que sobretot aquí a Premià, doncs, el grup Barca de Mitjana fan aquesta habanera així, més ràpida, amb més ritme.
I una mica rumbejada?
Sí.
Gairebé ens posarem a ballar, no? L'habanera no es balla.
Es ballava.
I com es ballava l'habanera?
L'habanera es ballava. L'habanera va... això ja és una tesi, però va començar com a ball. Va començar com a ball, l'habanera.
Ah, sí?
Sí, 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 sí. Va començar com a ball. I Pep Ventura i Ansel Clamé van escriure temes d'habanera, que d'aquella època es deia americanes, per ballar-se. i va ser un boom igual que va haver aquí l'època del rock, doncs, l'època de la manera ballada, que després del vals, perquè el vals va ser el primer que es va poder ballar en parella, després va venir la manera, però amb ball, després va venir tot lo de Cuba, però ja hi havia habaneres en forma de ball.
Hem dit que faríem habaneres i que faríem quelcom més, faríem alguna cosa més. Hem tocat una habanera i ara farem una sardana.
Una sardana cantada a pèl, sí.
Una sardana cantada a pèl.
Sí, a petxo. Sense instruments, a capella.
Carai.
Sí, és normal. A la taverna era molt normal. Nosaltres, com que som molt antics, diguéssim, ens hem reencarnat. Som unes reencarnacions de l'avi Xaixo i companyia, dels cantadors d'aquells, abans que hi hagués el turisme. Ja cantàvem, i cantàvem com a màxim donant cops a la taula. Vull dir, no hi havia ni guitarra, moltes vegades.
Quina sardana fareu?
Farem una sardana molt popular aquí a l'Escala, molt estimada per la gent de l'Escala, que és la Pepa.
Doncs ens atrevim?
I tant.
Vinga, endavant.
I us cantarem una sardana plena de goig i de dolor. Era un galant i una galana que van jurar-se tendre amor, sí. El seu galant l'indiu prepara la robeta, que al punt de la mitjanit seria la finestreta. Fugirem ben lluny de nostres terres i viurem dintre de les arbredes, bredes. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, la-la-la-la, tra-la-la-la-la. I us cantarem una sardana plena de goig i de dolor. Era un galant i una galana que van jurar-se tendre amor, sí. El seu galant l'indiu prepara la robeta, que al punt de la mitjanit seria la finestreta. Fugirem ben lluny de nostres terres i viurem dintre de les arbredes, bredes. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, la-la-la-la, tra-la-la-la-la.
I emprengueren el camí entremig de la foscor i donant-se les manetes van jurar-se, van jurar-se tendre molt. Adéu, l'indella, la papeta, en el seu ramat que en té de cabretes. Adéu, germans, adéu per sempre, adéu. Perquè em plores, Pepa, li diu son galant. Em ploro pels seus pares, perquè quan ho sabran, em buscaran la Pepa, lloc del món. Del món la trobaran. Em buscaran la Pepa, lloc del món la trobaran. I emprengueren el camí entremig de la foscor i donant-se les manetes van jurar-se, van jurar-se tendre amor. Adéu, l'indella, la papeta, en el seu ramat que en té de cabretes. Adéu, germans, adéu per sempre, adéu. Perquè em plores, Pepa, li diu son galant. Em ploro pels meus pares, perquè quan ho sabran, em buscaran la Pep en lloc del món.
Amb aquesta sardana cantada acomiadem el programa d'avui. Agraeixo molt als convidats que ens han anat acompanyant, en Joan, en David, i a la formació que tenim cantant cançon, els tres en ronda, en Ramon, en David i la Montse. Sí, senyor, moltíssimes gràcies. Agraeixo també a l'Abel. Moltes gràcies, Abel, per haver-nos acompanyat avui.
Ha estat un plaer.
I la bona acollida que hem tingut aquí a l'Escala. Fins la propera.
Que hi tornarem.
Clar que sí. I també a la Susana Huguet, a l'Oriol Puig, en Didac Alcántara, a l'Eduard Virgili, en Jorge Lorenzo, a l'Helena Gómez, en Lluís Sánchez, en Josep Bayo, en Francesc Ávila, a l'Abel Font, i que us ha parlat en Josep Maria Cano. Demà tornem a les 4 en punt per estar amb tots vosaltres des dels estudis. Gràcies. A reveure.